a RAC 1 amb Jordi Basté.
2:15. Aquests pròxims 27 minuts que ens queden abans d'arribar a les 10 estarem 20 minuts parlant amb el president d'Esquerra i demanarem al president d'Esquerra que comparteixi també uns minuts amb el Ramon Solsona, perquè avui la paraula del dia del món a RAC 1 serà Som una nació. Senyor Puigcercós, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Deixin que li pregunti avui que parlem del govern, que en el Consell Extraordinari del cap de setmana va acordar pujar la càrrega fiscal a les persones que cobren rendes elevades per fer front al dèficit. Sembla que el conseller Castells va evitar concretar a partir de quin nivell d'ingressos s'aplicaria. Volem saber de tot plegat amb el senyor Puigcercós. Escolti, què és una renda alta? Perquè, per exemple, aclarís-me, perquè ni Oriol Pujol no ho sabia.
Home,
no.
Jo li explicaré.
No, si per així és per unitat familiar o per... O...
Per títol individual, home, és una persona que estem parlant...
Iniciativa parlava d'unitat familiar,
i, jo crec que el que hem de fer cas al govern, no? Aquí tothom, doncs, intenta dir-hi la seva, però a mi em fa la feta que el que aquí sobre són declaracions i el que cal són concrecions, no? I aquesta setmana, doncs, el govern farà unes bases el dimarts, demà el govern, i el que hem dit Esquerra Republicana és que molta calma, que això ho ha decidit el Departament d'Economia, nosaltres estem parlant, i estem al cas del que fa el conseller Castells, però una renda alta per mi és que les persones tenen uns beneficis superiors a 100.000 euros l'any. I em fa l'efecte que, si ara vostès ens estan escoltant, molts empresaris catalans, dels que s'hi juguen als quartos i que en aquests moments tenen molts problemes de crèdit per renovar una pòlissa, no n'hi ha gaires, d'empresaris catalans, que són la majoria, no n'hi ha gaires que superin aquesta renda. Aquí del que estem parlant, i li seré més concret amb el target, això afectarà molta gent del management de grans grups econòmics, de sectors financers, perquè, esclar, jo quan estic escoltant aquests dies tot el problema de les fusions de les caixes, em pregunto, els directors generals i tot el management de moltes caixes i molts bancs d'aquest país, de moltes grans corporacions, gairebé de règim de monopoli, diguem, Telefònica, i podríem dir-ne d'altres, aquesta gent, doncs, han de fer un esforç, que no serà per sempre, però serà durant un temps. Aquests managements, aquests grans grups executius, que són els que en definitiva tenen gran renda, doncs aquests han de fer un esforç.
I per què sempre farem a Catalunya, majoria, senyor Puigcercós? És a dir, per què a Madrid i a València es baixa el tram de l'IRPF i aquí en canvi el pugem?
Doncs miri, perquè de la mateixa manera que a Catalunya, per exemple, quan ara aquesta cosa que farem, i perdoni el desplaçament lateral amb els ordinadors portàtils pels nens, aquest programa que vol que es fa, doncs els pares en pagaran una part i altres llocs seran gratis. I és evident que algú dirà, home, doncs paguem doble.
Bueno, escolti, sempre estem pagant però,
escolti,
doble.
Aquest és el problema de Catalunya, és que paguem doble, no, paguem molt més que doble.
Però la gent entén que digui, escolti, bueno, prou ja. És a dir, sí, escolti, però... a sobre em pugen ara, cobro més de 100.000 euros. Escolti, que per cert, la majoria dels oients del món a RAC1 diuen que cobrar 100.000 euros per família. Aquí parlàvem de ser ric i deien que no.
No, perdoni, això estem parlant no de cobrar, de la renda, de l'any, és el que...
Sí, 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 sí.
Estem parlant d'una altra cosa. Però no és que paguem, és que aquí és el problema de Catalunya. Jo ho he dit sempre, l'única solució que té Catalunya, a curt termini podria ser el concert econòmic i a curt termini podria ser la independència de Catalunya. Fins que això no es concreti, sempre estarem pagant més, no s'enganyin.
No, més de més. És a dir, perquè sobre des del govern no es fa res perquè no es pagui més.
Però a veure si ens aclarim també una altra cosa. Aquí, quan estàvem amb el govern espanyol, va començar a prendre mesures. Jo m'escoltava el senyor Oriol Pujol i m'escoltava a molts que creaven opinió, que deien que el govern de Catalunya anava a redós del govern de Madrid, que anàvem sempre copiant el govern de Madrid, que el que calia era iniciativa. Bé, ja, iniciativa ja n'hi ha, ara resulta que tampoc està bé la iniciativa. De què estem parlant? Del que estem parlant és que Catalunya s'ha fet un esforç, que no sé si es farà d'altres llocs de l'Estat, és per preservar la classe treballadora i la classe mitjana. I li contraposaré dues coses. Aquí hem rebaixat, finalment, l'impost de successions. Des de l'1 de gener, l'impost de successions, la majoria de catalans ja no el paguen. Em para gent pel carrer, m'atura, i m'ho diu, escolti, gràcies, vam anar al notari, 0000, no hem de pagar res. Em sap greu per molts catalans que temps enrere van haver de pagar. Però, escolti, sí que hi ha un 6% que pagarà de catalans. I a mi em sembla just que pagui un 6%. A mi el que no em sembla just que algú digui ho eliminem per tothom. No, hi ha una part que ha de fer un esforç. I el que s'està demanant és que una petita part de catalans que tenen rendes molt altes, i dubto que hi hagi gaires empresaris dels de debò, no els que estan a l'àmbit dels serveis, dels sectors regulats, sinó dels de debò, que tinguin renda superior en aquests moments a 100.000 euros.
A vostè li sembla una barbaritat que l'any 2013 li tornin els calés als funcionaris que han pagat ara, que es facin una
esforçada? Miri, no tinc un criteri clar sobre això. Jo crec que el govern en aquests moments és conscient que hi ha una part de població, que són els treballadors públics, que en aquests moments doncs, els demana un esforç perquè tenen un lloc de treball segur. Altres no el tenen segur i d'altres estan a l'atur. I és evident que molts funcionaris doncs, també tampoc tenen una gran renda. Eh? Hi ha una part de funcionaris que estan fregant els 1.000 euros, són 1.000 euristes, estan per sota.
Jo que he estat treballant 22 anys a l'empresa pública, li asseguro que hi ha molts que estan a prop de cobrar els 100.000 euros de renda.
Doncs...
No tots, eh? No tots. No tots. I, diria que és una minoria, però que n'hi ha. És a dir, doncs... i que vigilem quines empreses públiques parlem, perquè doncs... una cosa és parlar de mestres i de, metges, i una altra cosa molt diferent és parlar d'altres ambients públics, eh?
Miri, jo crec que si evidentment hi ha funcionaris doncs, que tenen un sou, tenen una consolidació de la seva plaça, hi ha molta gent que diu, miri, escolti, han fet unes oposicions i les han aprovades, és evident, però també és evident que tenen una feina fixa que altra gent no té, i per tant se'ls ha demanat un esforç que també se l'ha demanat a altra gent, perquè la gent que està a l'atur ja l'està fent l'esforç, eh? És a dir, la gent que està a l'atur ja l'està fent l'esforç. Per tant, a mi em fa l'efecte que la primera mesura que es pren, jo l'entenc, la comprenc, sabem que totes aquestes mesures, i espero, i desitjo, perquè la situació que ens ve, també vull parlar clar, és molt difícil. Ens ve una situació econòmica molt difícil, eh? Jo no vull...
I la solució en aquesta situació no. És pujar impostos?
Miri, una part, no estem pujant els impostos, estem pujant una part, i jo vull recordar que s'ha baixat, per exemple, s'ha tret l'impost de successió.
Sí, d'acord, ja m'ho he dit, però per entendre'ns, ara es pujarà un tram de l'IRPF. Sí, a Madrid, el govern espanyol ens dirà que ens punyen també l'IVA.
Esperi un moment, però és que aquí hi ha un problema molt clar i l'hem d'explicar. Aquí, i perdoni que ho digui en castellà perquè ens entendrem tots, todos queremos más.
Evident.
Pues no. Això s'ha acabat.
No, no queremos más. Volem que d'almenys sigui el més.
Deixi'm explicar-ho bé, això. Aquí hi ha un problema, que és el següent. Les administracions públiques en aquests darrers anys han tingut uns ingressos extraordinaris molt importants. En aquests darrers 15 anys, aquest país, miri, els ajuntaments, no tots, també dic, siguem justos, però molts ajuntaments es van beneficiar de l'impost de construcció i obres. Creixements descomunals. La Generalitat, entre d'altres creixements d'impostos, d'ingressos, es va beneficiar d'un impost que era l'impost de transmissions patrimonials, la venda de pisos. Brutal. I l'Estat va aprofitar la bonança d'aquests 15 anys. Un creixement... Després ara discutirem a toro passat si era un creixement molt positiu, però que tenia bases molt poc sòlides, com s'ha acabat comprovant. Però ara què ha passat? Doncs que moltes administracions han consolidat aquests creixements en els seus pressupostos. Mm. Però que aquests ingressos ja no hi tornaran a ser. Jo el que vull dir és que hem de ser conscients que aquests ingressos no hi tornaran a ser. Què cal fer? Home, cal retallar administració. Això ja és la primera cosa que s'està fent. Dimarts hi haurà un paquet molt important del govern, ni seguiran havent del govern de Catalunya, de retallar i encongir l'administració. Els serveis centrals. No estic parlant, com ha dit molt bé vostè, ni de sanitat, ni d'educació, ni de serveis socials. Estem parlant de serveis centrals. Caldrà fer de moltes empreses públiques. Però, a més d'això, hem de veure com intentem garantir i què salvem. En aquests moments hem de discutir, jo crec que el debat és què salvem. Salvem educació? Jo crec que sí. El problema que tenim en aquests moments, i després podrem discutir si s'agraven rendes altes o es grava la majoria, però el què salvem? Crec que hem de salvar dues coses. Les primeres, i no em canso d'explicar-ho, ja sé que no és notícia, a vegades, educació i recerca. Perquè tinc la sensació, i sobretot a Madrid, miren molt a curt termini. I hem de ser capaços d'actuar a 10-15 anys vista. Què hem de salvar en aquest país? Educació i recerca. Perquè és que si no hi ha transferència tecnològica, el problema d'aquest país... Escolti, ara podem estar tots nerviosos, amb mal humor, hi ha gent a l'atur, doncs si puja algun impost, però el problema d'aquest país és la productivitat i és la indústria, i és la transformació industrial. Si això no ho garantim, li asseguro que aquest serà, no serà l'últim ajust, aquest serà el primer.
Val. Iniciativa ja ha amenaçat que si demà el Consell de Govern no s'aprova la pujada de l'IRPF per les rendes més altes, no firma l'acord. Vostès també?
Jo crec que s'equivocaran amb això, perquè hem de donar un marge de confiança al govern. Jo crec que Iniciativa està fent una exhibició de múscul que en aquests moments l'últim que s'ha de fer és exhibir múscul. D'intentar dir que aquí som nosaltres, no? A mi em fa l'efecte que en aquests moments el que cal és una certa discreció, parlar amb el govern, donar confiança al govern, en aquest cas al govern de Catalunya, perquè el de Madrid per mi no en té cap, i que intentar fer les coses el millor que es pugui i explicar-ho molt bé a la gent, no generar més confusió.
No m'ha contestat a la pregunta que li feia abans de si creu que els funcionaris, quan s'estabilitzi i millori la situació econòmica, han de recuperar el percentatge.
Si realment s'estabilitza la situació, evidentment que s'haurà de buscar formes per tothom. És a dir, si realment la situació dels ingressos de les administracions, tothom, no només els funcionaris. Escolti, abans hem parlat d'una pujada d'una part de la població.
Iniciativa parlar dels funcionaris.
No, però jo crec que és general. És a dir, quan un país té problemes, ha d'haver un esforç de tothom.
Però això no està escrit.
No, home, no, s'està discutint. No m'atallo un missatge, perdoni, no parlo dels periodistes. Però jo crec que a la política catalana li sobra politiqueria. I aquí tothom està opinant, a vegades, sense saber, i dic els polítics, no què hi ha concret damunt de la taula. I el que cal és veure les mesures concretes que proposarà el govern. Després parlem-ne. Però això encara no està concretat. Jo crec que algú es va llançar a la piscina quan encara el govern està fent la seva feina. No és fàcil el que està fent el govern, perquè ha de prendre una sèrie de mesures, les ha de veure que s'adecuïn a la llei, ha de fer les previsions econòmiques. Si en aquests moments el que s'està intentant és reduir el dèficit públic, que és el que acaba arrossegant els governs i el seu crèdit internacional, el dèficit públic l'estem intentant passar del 3,5 al 2,4. Aquest és un intent, que són 1.600 milions de retallada. I això és l'esforç que estem intentant fer a Catalunya.
Avui La Vanguardia publica, citant la vicepresidenta econòmica, que en la pròxima reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, prevista per aquest mes de juny, demanarà que les autonomies retallin el seu dèficit del 2,4 al 1,3%. Això vol dir uns 10.000 milions d'euros.
Això seria per l'any que ve.
Evident.
Bé, doncs això haurem de discutir-ho, perquè jo crec que els que n'estan fent tampoc els deures són els de Madrid. Miri, hi ha una cosa que s'ha d'explicar als ciutadans de Catalunya que a mi em provoca calfreds. En els darrers 3 anys, la despesa en capítol de personal del govern espanyol, de l'administració del senyor Rodríguez Zapatero i de la senyora Fernández de la Vega, ha augmentat 6.000 milions d'euros, 6.000 milions d'euros en personal de serveis que estan desdoblats. Saps què vol dir serveis desdoblats? Doncs vol dir que, per exemple, competències que té la Generalitat, que les està exercint, igualtat, o habitatge, o cultura, doncs han reforçat les plantilles de Madrid quan ja teníem... I això s'està fent a Catalunya i a totes les comunitats autònomes. 6.000 milions d'euros. Per tant, quan nosaltres des d'Esquerra Republicana diem que s'han de desmantellar ministeris, que és el mínim que han de fer, desmantellar ministeris, per això no vam donar suport al senyor Rodríguez Zapatero amb el seu paquet de mesures, perquè no estan fent la feina a Madrid i són uns irresponsables en aquest sentit. I aquí no tingui cap dubte que es posaran ràpidament d'acord el PP i el PSOE, perquè aquí es tracta de salvar l'Estat, allò que en diuen l'orgànico, que en diuen ells, aquest és el principal problema. Del dèficit públic que té l'Estat espanyol, que és un 11,2, el 9% és de l'Estat.
Vostè també considera que Zapatero és un cadàver polític, com deia Duran i Lleida?
Miri, a vegades hi ha aquella pel·lícula, anem a la cinematografia fàcil, que és Este muerto está muy vivo, no?
Això ho deia avui Blanco al Mundo.
No ho sé jo no ho sé. Jo és que aquest per mi és un tema menor, aquestes frases grandiloquents en política. El que sí que crec és que hi ha un problema molt de fons. El govern espanyol ha perdut la batuta, ha perdut el control, si és que l'ha tingut mai, i està fent tot el contrari del que hauria de fer. Abans ho he dit, un país, una nació, una societat ha de ser capaç de mirar els propers 10-15 anys. Jo li he posat dos exemples, educació i recerca. L'Estat espanyol va rebaixar un 40% els pressupostos de recerca. Sortosament a Catalunya s'han augmentat malgrat la crisi, i no s'han tocat ara. Què vol dir això? Doncs que encenem un llum a tota Europa amb moltes persones i el talent que vingui cap aquí. Per tant, el senyor Zapatero jo no sé si és un cadàver. Possiblement ho és, però em preocupa perquè no té ni idea de com afavorir la indústria, de com afavorir la productivitat, perquè al final és tan senzill com això. Un país ha de produir, ha de fabricar i ha de vendre. I això ho estan castigant de mala manera.
Demà s'ha d'acabar, i canviant de tema, de formalitzar la comissió d'investigació pel cas Palau, pel cas Millet. Iniciativa i el PSC van aprovar per investigar aquest presumpte finançament il·legal de Convergència, tot després que el periòdico publiqués el que sembla una relació entre les obres que el govern de Jordi Pujol va adjudicar a Ferrovial, les donacions que Ferrovial va fer després al Palau de la Música i que aquests van donar a la Fundació Trias Fargas a Catdem vinculada a Convergència Democràtica. Calia aquesta comissió d'investigació?
Miri, jo li diré una cosa personal, però crec que representa el sentit d'Esquerra Republicana. M'agradaria haver-me-la estalviat. Per què? Home, perquè és lògic que estem a final de legislatura, jo crec que el que toca ara és fer balanç de l'actuació del govern i no d'entrar en una polèmica d'aquest tipus. Ara bé, el que està fent el jutge del cas Palau és investigar el Palau en si mateix, és a dir, el que ha passat amb el senyor Millet i les seves actuacions. I d'aquí se'n deriva una altra cosa, que no ho està fent el jutge, que no és la seva feina, que és les responsabilitats públiques. Estem parlant de fons públics, estem parlant d'una institució que rep subvencions públiques i estem parlant d'un presumpte, i fixa-li que he dit presumpte, finançament d'un partit polític. Jo crec que el problema de la política catalana, i sobretot dels partits catalans, és que necessitem tenir la capacitat de maniobra i de llibertat suficient, perquè el nostre no és fàcil, els partits catalans, i menys en el cas dels partits nacionalistes. I en el cas de Convergència i Unió, més que mai, en el cas de Convergència Democràtica, en aquest cas. Miri, nosaltres necessitem, tant Convergència Democràtica com Esquerra Republicana, les mans lliures, perquè ens enfrontem una cosa que és molt clara, que és el govern de l'Estat. I també m'agradaria poder-ho dir del PSC o d'Iniciativa. I quan tu tens lligams o tens interessos que van més enllà dels teus simples interessos polítics, això t'acaba condicionant. Ho diré d'una altra manera. Què vull jo com a president d'Esquerra Republicana? A mi m'agradaria una Convergència i Unió tan lliure que ens poguéssim enfrontar en un moment donat a Madrid, conjuntament, sense complexos i sense saber que hem de mirar per retrovisor que hi hagin lligams d'alguna manera o altra. I això jo ho demano, i crec que Convergència ho ha de fer, i que ha d'explicar-ho molt clar. I ha de dir que, segurament, doncs, poden haver fet errors, tothom fa errors. Jo no seré qui jutjarà ara aquí, un criteri...
No hi ha massa dolor entre Convergència i Unió i Esquerra?
No, i asseguro que hem fet un gran esforç per intentar apaivagar i crear ponts, i s'estan creant. Ara bé...
Per crear ponts?
Sí, sí,
han creat ponts. De cara a les pròximes eleccions, per exemple?
Per tot plegat. No és normal que Convergència i Unió i Esquerra Republicana no parlin. No és normal. No és normal que Unió Democràtica faci una cimera amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i que Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra no parlin.
Hi ha alguna possibilitat que Convergència i Esquerra puguin arribar a algun acord en les pròximes eleccions al Parlament?
Bé, nosaltres no hem tancat cap porta. Jo crec que Convergència i Unió té una estratègia lògica, legítima, que és dir, miri, no, Esquerra Republicana està amb el tripartit i està amb això, no? I nosaltres d'això ja està, l'ubiquem aquí.
Però si el tripartit, sempre es diu, si el tripartit suma, hi haurà tripartit una altra vegada.
No necessàriament, jo he posat moltes vegades les condicions que crec que són òbvies, no? Hem fet una etapa, crec que és important, la defenso, però també s'obre un nou cicle polític a Catalunya.
S'està acabant una etapa?
S'ha acabat una etapa, escolti, l'està marcant el Tribunal Constitucional. Estem al final d'una etapa. S'ha acabat.
Per tant, un tripartit nou seria nociu ara?
Ja, no, nociu no.
Seria dolent?
No, mire, jo el que crec és que un tripartit nou hauria de tenir unes regles de joc diferents. I, per exemple, una, que l'estem dient, que crec que ho ha vist tothom, no?, és que el PSC ha de decidir què vol fer. Si el PSC vol ser un partit propi, un partit que decideixi per si mateix, i això no ho dic jo, el senyor Ernest Maragall ho va dir i ho va deixar molt clar, és a dir, no pot ser que el PSC a Madrid tingui un vot i els seus consellers a la Generalitat diguin el contrari. Quan, per exemple, amb el tema del fons aquest de reordenació bancària de les caixes, el conseller Castells va deixar ben clar de que no hi estava d'acord, vam haver d'apretar molt l'Esquerra Republicana perquè hi hagués un recurs al Constitucional, que miri, també té gràcia la cosa que anarà a parar al Constitucional, a veure com anirà tot plegat.
M'està dient, el PSC de Maragall sí, el PSC d'Iceta no?
No, el que li estic dient és el següent, és a dir, no pot ser que el PSC i un conseller del PSC digui que no està d'acord amb una llei de Madrid i els 25 diputats el votin, després la votin a favor. I això són regles noves.
Però això continuarà passant.
Doncs, escolti, doncs difícilment farem un tripartit, ja li dic ara. És a dir, crec que el PSC està en una cruïlla.
És a dir, si el PSC...
A Catalunya han passat coses en aquests últims 4 anys. Han passat coses. A vegades mirem el soroll, el gran soroll, el brugit, el que jo em referia com la politiqueria, declaracions, contradeclaracions, però a Catalunya han passat coses. Miri una enquesta que sortia a La Vanguardia que deia que el 37% dels votants del PSC deien que no veien malament allò de la independència. Això és nou. Segurament hem de relativitzar les enquestes i veure si igual ens surt una propera enquesta de la mateixa empresa i ens diu que això ha baixat o es mou. Però hi ha un indicador que aquella crosta del votant del PSC, que era una crosta dura, que tenia una opció clarament espanyola, que deia, escolti, jo això d'Espanya federal, el que ha passat en aquests 4 anys és que la idea del federalisme espanyol és una utopia. I el que era una utopia, que era la idea d'un estat català independent, ja no és. És a dir, és una opció real, difícil, no ens enganyem, però real. I això el PSC haurà de decidir. D'aquí aquestes tensions internes que tenen entre el Castells, el senyor Ernest Maragall, que hem pogut viure, no? Per tant, aquesta és una regla nova. Però, escolti, això va pel PSC, però també hauria d'anar per Convergència i Unió, perquè jo no acabo d'entendre l'abstenció de l'altre dia, per exemple, o no entenc la llei de l'audiovisual que pot afectar la televisió de Catalunya, i la va votar, i la va secundar, i la va propiciar Convergència i Unió. Crec que necessitem els partits catalans lliures d'hipoteques, sigui en Madrid, lliures d'hipoteques en grups d'interès, o llibres d'hipoteques, en definitiva, del dogmatisme que a vegades hem vist, com vostè assenyalava abans, amb Iniciativa.
Quan parlem hem parlat del cas Millet, permeti'm que parlem també del secret de sumari del cas Pretòria. Cal també una comissió d'investigació per aquest cas?
Miri, jo no sé si cal, però estem parlant de coses diferents, però que sí que calen són explicacions. I crec que el govern les haurà de donar. Jo confio amb l'honorabilitat de tots els consellers de la Generalitat.
Avui Oriol Pujol demanava que, com a mínim, el conseller Nadal s'expliqui. Vostè també està d'acord?
Crec que el govern sabrà donar les explicacions i les hauran de donar. Perquè, miri, el conseller Nadal va estar, suposo, unes quantes hores en una situació molt incòmoda quan se relacionava amb les escoltes que va haver-hi telefòniques i sortia un tal Quim, no? Després va descobrir que no era ell, era el Quim Llach, no? I això va quedar aclarit. Però tant el conseller Nadal com el conseller Castells, que han aparegut en aquestes converses telefòniques, hauran de saber donar les explicacions. Jo ho torno a dir, jo estic convençut de la seva honorabilitat. I, per tant, com que n'estic convençut, crec que han de donar explicacions. No, han de sortir i donar-les.
Per tant, votaran i forçaran la compareixença de Joaquim Nadal?
Jo crec que no caldrà, jo espero que la sortin ells directament. Jo així ho desitjo.
I la de Castells?
també igual. Jo li diré una cosa del cas Pretòria. El que sí que em revela i m'indigna és que es vulgui posar tothom al mateix sac. Amb això de la corrupció, jo sempre dic que surt perdent més el votant els partits d'esquerra que no pas els partits de dreta. A mi no m'agrada parlar d'aquests temes, perquè el votant d'esquerra té tendència a desil·lusionar-se, a allunyar-se de la política, i hi ha un votant de dreta que tant se n'infà i segueix votant. Vaig muntar un escàndol quan em van demanar si en el cas Gürtel, no, el Partit Popular perdria vots. Vaig dir que jo crec que una part del votant del Partit Popular es queda ben ample i els agrada i estan d'acord.
Oh, escolta, miri, el cas Mates també als Balears,
doncs,
a les Illes.
Hi ha un votant que ja, ells també ho farien. I per tant, escolti, no passa res. Però li diré una cosa, el que sí que m'indigna és la generalització. L'altre dia vam poder veure una portada d'un diari, sortia la consellera Capdevila, deia els pretorians i els contactes. Escolti, la consellera Capdevila, que és militant d'Esquerra Republicana, mai ha parlat en cap dels pretorians. Mai. És veritat que li van oferir des de Patrimoni de la Generalitat un local de la xarxa aquesta d'interessos, però com n'hi han oferit tants, perquè doncs, paga un lloguer i buscava un local millor. El local no li va agradar, perquè diu que no s'adequava a el que demanaven, i aquí es va acabar la història. Doncs crec que el que no podem permetre és la generalització. No tothom és igual i no tothom ha caigut en aquestes xarxes. I si s'hi ha caigut, s'ha de corregir. Perquè, deixa'm dir una cosa, no hi ha partits honestos i partits deshonestos. Ho puc dir clar, això?
Sí.
No hi ha partits honestos i partits deshonestos. Hi han actituds i persones. I, per tant, sempre, tota organització empresarial, cultural, cívica, el Palau, no? No per això generalitzarem tots els socis del Palau, no? Ni tots els seus membres. El que sí que hem de tenir clar és que hi ha persones, hi ha actituds, i per tant, em revelo quan es vol generalitzar la cosa, perquè tots són iguals, no és veritat. Miri, nosaltres fem campanyes austeres i hem dit una cosa que no entenc, perquè en aquest país també provoca una certa sensació d'escàndol. Amb el sistema actual de finançament dels partits n'hi ha prou. No cal estirar més el braç que la màniga, no cal fer coses estranyes. Amb el sistema actual n'hi ha prou.
Queden 6 mesos per les eleccions, deixem fer-li una pregunta. Les enquestes diuen el que diuen en aquests moments, que és una patacada important d'Esquerra Republicana. Deixi'm preguntar-li, ja té el seu número 2, serà Ernest Benach?
Miri, el que jo estic en aquests moments treballant és amb el que estem fent el govern, perquè de llistes no en parlarem fins a finals de juny, per una raó. El govern no s'ha acabat, el Parlament encara està fent lleis, per exemple la llei del cinema l'estem acabant d'ultimar, i crec que en el cas d'Esquerra Republicana seria una falta, jo diria, de respecte a la gent que en aquests moments està treballant al Parlament i està treballant al govern, que comencem a posar noms damunt de la taula. Alguns partits, com que ja estan fent campanya i no estan treballant tant al Parlament o al govern, perquè potser no els hi toca, perquè estan doncs, a l'oposició, doncs ja estan fent la seva campanya i estan presentant candidats. Fins a finals de juny Esquerra Republicana no parlarà de candidatures, que és quan acabarem el període.
Som una nació. Ramon Solsona, bon dia.
Bon dia a tothom.
La paraula del dia avui amb el Joan Puigcercós, que li demano que es quedi aquí aquests 5 minuts que queden per les 10 per parlar d'aquesta frase, que paraula del dia, que és frase del dia.
No he triat nació, no.
Som una nació.
Perquè aquest cap de setmana he vist una maniobra d'aquelles. És el Villarato, però ja, diríem, en la llengua i a la política. Resulta que la RAE ha canviat la definició de nacionalitat, de nacionalitat. És que és una cosa d'aquelles que... Dius, és el Villarato, és allò de dir... Allò que la gent està veient, que és evident...
Però com ha canviat la definició?
Sí. L'ha canviat de manera que en la... Que tu
ho encara... sabia?
No, però és una maniobra subtil, però d'immenses conseqüències.
Esclar, com que en els estatuts no diu que Catalunya sigui una nació, sinó una nacionalitat, es tracta de treure la paraula nació del concepte nacionalitat. Aleshores, si tu ho busques actualment, diu condición y carácter peculiar de los pueblos y habitantes de una nación. I estan preparant ja la següent i han tret nació.
O sigui, nació
ho han tret.
A dins de la definició de nacionalitat ja no hi ha nació.
Ja no hi ha nació. Perquè no hi hagi ponts, perquè... Clar, perquè
dir,
puguin
va,
dir...
Va per davant l'Acadèmia del Tribunal Constitucional.
Sí, esclar.
Què li sembla?
Home, que tremendo. Home, miri, puc dir una cosa? Sí. Pot ser gruixuda. A la Guerra dels Balcans no la va començar el Milosevic, la va començar l'Acadèmia de Ciències de Belgrat. És a dir, els intel·lectuals serbis... van fer un document en el qual anatomitzaven la diferència. A les intel·lectual castellà podem trobar algunes excepcions, però ha tingut sempre un criteri absolutament supremacista. I això, a vegades, quan faig servir la paraula, és molt dura, no? La paraula supremacista, no? Que corregirà el senyor Solsona si existeix en el diccionari, però...
Sí, igual, però entenem.
Però jo la faig servir, perquè hi ha una sensació de la intel·lectualitat castellana, espanyola, que hi ha una cultura i una llengua que té supremacia.
Sí, sí.
I això poso un exemple que és molt dur, no? Però el poso sempre amb el suplement literari del diari El País, que es diu Babelia,
sí.
Que fixa-s'hi que no hi ha ni quota pels altres. O sigui, el que s'escriu en català, el que s'escriu en gallec, el que s'escriu en euskera, no existeix.
No, i els que tenen això són les altres letres.
No, no, és que a mi em sona aquella pel·lícula, aquella pel·lícula terror que deia Los Otros, no?
Sí,
doncs,
sí, sí.
Ara som Los Otros, no?
Llavors han canviat, eh?
Sí, el que passa és que hi ha hagut protestes i l'acadèmia diu, bé, ha sigut un error, ja ho arreglarem.
No,
ha sigut...
Però no.
Titulars d'aquest cap de setmana. Alfonso Guerra diu que aquesta esmena és més pràctica i més moderna, más acorde con el siglo XXI. El PP està d'acord amb la definició. I titulars tremendos. Los nacionalistas contra la nacionalitat de la RAE. Els nacionalistes pressionen. A veure, quan tu t'estan dient nacionalitat és la que té estat, perquè la nova definició vincula nacionalitat amb estat. És a dir, els que tenen estat, aquests tenen nacionalitat, tenen nació, els altres no. Per tant, els que reivindiquen que són una nació són nacionalistes. És tremendo. Quan estàs dient, jo no sóc nacionalista, però dic que l'única nació és la meva, el nacionalista és l'altre. És clar, que és, ja saps que nacionalista s'ha convertit en un insult, s'ha convertit en una etiqueta...
Com si Espanya no en tingués.
No, Espanya no és nacionalista.
Són tots.
En canvi, clar, aquesta maniobra m'ha semblat... Clar, hi ha hagut... crítiques.
Per cert, qui vol que guanyi el Mundial?
Home, a mi, jo, el Messi Argentina em faria gràcia, el passa que el Maradona no l'ajudarà, No ajudarà a Maradona,
Val.
No, doncs que això, que és una maniobra, ara veig que ja no tindrem prou temps, però si et sembla, després explicaré com defineixen nació tots els diccionaris de les llengües més importants properes a la nostra. Tots, perquè això és una cosa de dret internacional, és una qüestió de drets dels pobles. Aleshores, clar, que tu et treguin el pont per considerar-te nació és el villarato.
Espera, acabem-ho ara, si encara que ens mengem una mica el bullet de les 10, sisplau.
Doncs mira, si tu busques nació als diccionaris, a qualsevol diccionari, el francès, per exemple, el francès és el Robert, que és un gran diccionari, grup humà generalment vast que es caracteritza per la consciència de la seva unitat i la voluntat de viure en comú. I afegeix, en aquest sentit, convé distingir nació d'estat. I si ho busques al Larús, conjunt d'éssers humans que viuen en un mateix territori, que tenen una comunitat d'origen, d'història, de cultura, de tradicions, a vegades de llengua, que constitueixen una comunitat política. Si ho busques en portuguès, conjunt d'individus lligats per la mateixa llengua, per tradicions, interessos i aspiracions comuns. En italià, el Garzanti, conjunt de gent lligats a una comunitat de tradicions històriques, de llengua, de costums i que tenen consciència d'aquests vincles comuns. I afegeix «è concetto distinto da quello di Stato com a entità política jurídica». És a dir, que en alguns diuen «alerta, nació, és una comunitat». I bé, el Cingarelli, que és un altre molt conegut a Itàlia, conjunt d'individus lligats per una mateixa llengua, història, civilització, interessos, aspiracions, especialment quan tenen consciència d'aquest patrimoni comú. En anglès, etc. El Webster, que és americà, tots tenen aquesta definició que a nosaltres sembla que ens digui sí, però vostès no són nació, vostès són nacionalitat. De manera que jo he arribat a aquesta... ho resumeixo així. Som una nació, no som in nació, nos somos una nação, wir sind ein nación, noi siamo una nazione, we are a nation, nosotros hacemos todo lo posible para que no se reconozca que los catalanes son una nación. Conclusió. Tant si agrada com si no, senyors, som una nació i no busquin més raons tocant-nos les nacions.
Home, brillant, però hi hem d'afegir, som una nació, però al final els hi creiem donant la raó i per això volem un estat, perquè al final, esclar, no donen cap altra sortida. Això que han fet no és tan diferent del que va fer el Comitè Olímpic Internacional,
I d'altres.
Catalunya volia entrar i van dir no, nació és estat, i com que vostès no són estat, no poden entrar al Comitè Olímpic Internacional, això, amb el senyor Samaranch al capdavant. Per tant, escolti, crec que més raó, doncs, escolti, té raó la RAE, malauradament, hem de ser un estat. Punt.
Senyor Puigcercós, senyor Solsona, que vagi bé.
A reveure.
Bon dia.
A vostès, bon dia.